A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 18. I hem vingut calor i tot, eh? Ignasi.
Hola.
Hola.
A veure, per què rius que no?
No, home. Per què rius? No per això de la nova cançó, home.
Ah, no.
Teníem altres temes sobre la taula.
Està ben... És ben llunyana la nova cançó.
Carai, si és ben llunyana.
L'emoció que tenia en aquells temps, sentir cantar en català.
Mira.
I el Raimon i el Llac i tot això. I sí. Escolta, ara sembla que hi ha
62, 63, 64, 65 són els anys de la nova cançó,
sí.
Dels discos de Dixa, dels discos de Concèntric, d'una època en què, vaja, comparacions no se'n poden fer mai, però que hi havia una efervescència en l'àmbit cultural i de tots tipus. Ara n'hi ha, però aquella... D'aquella, diguem-ne, hi ha un disc, i ens permetem, ja que sempre piquem enrere, hi ha un disc que ens sembla que no s'ha superat, que es diu Història de Catalunya en cançons, que és un disc sensacional, sensacional, amb l'Antoni Ros Maraval, l'Oriol Martorell, en fi, allà hi ha el millor de cada...
La lletra del Piques, em sembla.
La lletra del Piques.
Sí,
que era el lletrista de la Trinca, també, no al seu moment, amb unes cançons sensacionals que expliquen literalment...
No va durar gaire, perquè es va barallar amb la Trinca.
Es va barallar amb la Trinca.
Perquè deia que la Trinca corrompien la llengua catalana...
Però hi ha grans cançons... Era Jaume Piques, era?
Sí, em sembla.
Jaume Piques,
sí.
Era. Hi ha grans cançons de Jaume Piques, sí. I aquest disc és una joia que encara es pot trobar amb CD, i que ens sembla que no hi ha hagut mai res aquí... Vaja... Que gent d'aquesta magnitud hagi fet, que es fan coses molt maques, però hi ha algunes d'aquelles qüestions que costen ara de
trobar.
El CD
existeix,
jo existeix,
vaig
existeix.
Veure el Museu de la Història de Catalunya, allà al Port, que el venien a la... Ja,
és
un... Sembla que em vaig comprar un, ja tenia el disc de vinil.
Sí,
però vaja,
és un disc maquíssim, és un disc molt maco. Dic això com tantes altres coses.
En aquell temps fer cançó en català era fer pàtria. Actualment hi ha, feliçment, la gent
integrada.
No fa problema de cantar. Els joves no fan problema de cantar en català. Ja no ho fan per defensar la llengua, sinó perquè és normal. I això és una gran millora.
Algú encara recorda, perquè fa molt de temps que no es veu, de la mateixa manera que la Núria Feliu l'anem veient, o la Maria del Mar Bonet, o en Serrat, o en Llach, no cal ni dir-ho, una de les grans, de la nova cançó, una mica més tard, la Guillermina Mota, que no ha aparegut més, i cantava allò del Jo soc barcelonista, que va ser un èxit en el seu moment, un èxit de por, entre moltes altres coses, i el Remena Nena, que encara s'escolta en alguns carrusels de Carnaval. Bé, anaves a dir...
Sí, no, anava a seguir molt el tema aquest. Jo encara recordo l'emoció la primera vegada que vaig sentir el vent d'en
Raimon.
D'en Raimon, que era en un cineclub, i entre pel·lícula i pel·lícula vam posar la cançó aquesta, i em vaig quedar, però això és completament nou, vull dir, sonava completament diferent de tot. I recordo que sí, em va emocionar molt des de llavors.
Des de llavors
soc fan del Raimon, li trobo alguns defectes, potser una mica grossos i tot, però vaja, és igual. Què fas aquesta cara?
Anava a dir, aquí no trobes defectes. No. Si li trobes defectes a pla...
Escolta, qui no en té?
Ah,
sí,
una cosa és que tots en tenim, però no, tampoc cal treure'ls així d'allò. En Raimon, un de gran d'en Raimon, a veure, un defecte gros...
Home, jo li trobo dos defectes.
Ai, a veure. Mare de Déu. Que primer... el vas a veure al Prado?
Com?
El vas anar a veure al Prado l'any 76. Sí, sí, quina nit aquella també.
Que riu. No em van apallissar al sortir, però vaig veure com apallissaven. Vaig mirar de marxar ràpid. Veus? Perquè dir que no et toqui.
A la nostra història no n'hem parlat mai d'això, però també va ser testimoni. I també va ser testimoni.
Encara que els que apallissaven anaven dirigits per un sitgetà que sabia qui era, i en el meu cas estava segur que no m'hauria ordenat que m'apallissessin, però mai no se sap, no?
Per la seva condició en aquella època. 1976.
No me'n recordo.
1976, sí. Em sembla, si no ho recordo malament, sí, perquè era l'any posterior a la mort de Franco. Deies, però, doncs, els dos defectes...
Defectes del Raimon, sí. Primer, que mai no li havies col·laborat amb ningú. Sempre per sol. És a dir...
Que sempre ha anat per lliure.
La Maria del Mar Bonet, el Lluís Llach han fet actes conjunts, i actes a favor de Catalunya o actes per altres motius, no? El Raimon no, mai. No s'ha prestat mai a col·laborar per cap causa, ni a fer-ho ell solet. Ell només ha anat a les seves cançons i no s'ha animat a donar suport mai a ningú. I l'altre, que quan es va començar a parlar de la independència de Catalunya, va dir que no, que això no li agradava gens, la independència.
Va dir que dubtava, que era dels que dubtava.
No, jo diria que va dir que no, perquè això perjudicaria València. Els valencians, que és possible que sí, no? Però clar, a veure si els catalans, per no perjudicar els valencians, ens hem d'aguantar del que volem, no? I això, i sé, perquè després n'ha parlat alguna vegada, que va rebre una quantitat de garrotades impressionant.
I això va anar baixant punts en la teva...
No, ah. Com a cantant, no. Ara, a veure, mira, no sé, hi ha músics de gran categoria o escriptors de gran categoria, com a persones són unes desgràcies. En el cas del Raimon no és una desgràcia.
No, home, no.
No. Té algun defecte. Per tant, si per una persona que...
És que ara no sé si em venia... Hi ha una reflexió d'Espriu,
sí,
sobre no acostumis a anar més enllà, sí, de la persona que coneixes per la seva creativitat o d'allò, sí, perquè sí, per evitar decepcions...
Sí, sí. El mateix Espriu en tenia molts de defectes, molts. I s'ha publicat alguna biografia exhaustiva de no em recordo qui, que explica unes quantes coses, defectes personals, que era molt reservat, que no tenia simpatia per la gent, que es creia, de fet ho era, un gran poeta, i que el molestava molt que la gent el critiqués, per exemple, que un pilot de coses d'aquestes, de petites misèries.
Però venia a dir millor de vegades millor quedar-se amb les obres,
sí,
que no amb les persones que les han fet, perquè si a vegades anem a parar les persones, tots tenim idò d'allò.
Tothom és un desastre.
Evidentment, alguns... molt més qüestionables que altres, eh? Sí, sí. Perquè dir, hi ha accions en la vida de les persones que les marquen per bé i per mal, però en general que les obres són una cosa i els, allò del que en diuen els castellans, los hacedores de les obres són unes altres.
En el cas de Raimon i d'Espriu, els defectes són molt petits, no, però existeixen, clar, i dir que no existeixen vol dir tancar els ulls, i això tampoc no és.
Queda clar. Ens havíem quedat en part de la història del castell.
Del castell, sí.
Havíem d'aquest parlat... castell del qual no se'n troba la torre.
La torre, exacte. I clar, el primer que va existir va ser la torre.
Que és el car. Que és el car.
Vam arribar fins aquí, si no estic mal informat. Sí, sí, sí. Vam estar parlant de que el castell, que segurament és del segle XI, perquè en el segle XI és quan neix el terme de Sitges, separant-lo del de Ribes, doncs en el segle XI, que és quan existeix el castell, comença el castell no era més que una torre, com encara és la torre del castell de Ribes, que no té res més. Mm-hmm.
Que ens venies a fer la comparativa que Ribes han mantingut, perquè la torre del castell està intacta, sí, sí, i es pot, vaja, com li dic, que es pot anar a veure, es pot contemplar, sí, i sí, pot de la torre...
Com era al començament.
I de la torre d'aquí no en queda res.
Una casa enganxada al costat i res més.
Però de la torre d'aquí no en queda res.
No. Es va caure, i quan van fer l'ajuntament, van convertir el castell en ajuntament, si quedava algun senyal ja el van eliminar, no? Doncs bé, havíem parlat de que el començament va ser la torre, el començament va ser la llum, el començament va ser la torre. I resulta que aquí hi ha el canvi posterior del castell, hi ha un petit dubte, hi ha un dubte, pura i senzillament. Posteriorment, i nosaltres encara n'hem vist foto, la torre estava envoltada per un edifici cúbic, quatre parets,
sí,
un quadrat.
Exacte.
Un quadrat. Hi ha el dubte de si aquest quadrat ja va ser fet abans de Barrat de Fonollà o el va fer en Barrat de Fonollà. Jo penso que va ser, penso sense excessiva seguretat, que ja abans de Barrat de Fonollà ja hi havia quatre parets que tancaven la torre aquesta original.
És a dir, que hi havia una mínima estructura que tancava la torre, que encerclava la torre.
Consta documentalment que hi havia, tocant aquestes parets, tant si era la torre com si era el quadrat, tocant aquestes parets, hi havia cases enganxades. Vull dir, aleshores, clar, és més fàcil que hi haguessin cases enganxades tocant amb un quadrat que no amb una torre simple, no? Ho dic simplement, pura i simplement per això, no? De manera que arriba el moment en què en Bernat de Fonollà, l'any 1042, en el segle XIV, 1300 i pico, no?
Per un moment he pensat, però calla, deixa dir, però com que ve de...
Seria de 200 o 300 anys. Ai,
però com que ve de Correus i s'ha esperat una bona estona, a vegades al cap,
sí,
m'entens?
M'han trastocat les idees a Correus.
1300.
Cap a 1300 100, i pico, i no sé exactament, 1320 o una cosa així, doncs... En Barrat de Fonollà va comprar el terme de Sitges, el de Camp d'Asens, i va decidir fer de senyor. El Barrat de Fonollà era un funcionari del rei català, i quan va comprar el castell, potser ja perquè ja estava vell i perquè no d'això, va decidir fer de senyor de Sitges. No? Va rebre el vassallatge dels sitgetans, i es va dedicar a fer una sèrie de reformes en l'aspecte fortificatiu.
Uh-huh.
Un aspecte és tancar dintre de muralles l'eixample. M'explico. A fora de les muralles de la part de dalt,
sí,
s'havien format tot de cases que formen el que actualment són el carrer d'en Boc i el carrer de Sant Joan. Tocaven a les muralles a sobre, perquè darrere seu hi havia el turó de Sitges i a sobre hi havia les muralles. Havien quedat fora
d'aquest recinte inicial de defensa,
no? Aleshores va decidir tancar-ho i va fer les muralles que hi ha al vall i que continuen per darrere pel Palau del Rei Moro,
sí,
i continuen per Can Pere Stanfli.
Vestigi de les quals encara podem veure, no?
Exacte, I a part d'això va decidir arreglar les muralles del castell, no? Va treure totes les cases enganxades, va fer marxar i va arreglar les muralles del castell. Consta el nom de l'arquitecte que se'n va cuidar, que era un senyor que es deia Bertran de Riquer.
Uh-huh.
Consta d'això. Cal tenir en compte que en aquella època la porta del castell,
sí,
no era la porta actual de l'Ajuntament. La porta actual de l'Ajuntament, que mira a Can Penyella,
sí,
o Can Jofre, com vulguis dir-ne, sí, allò era una paret, un mur tancat, no? I la porta donava al mercat. Allà hi havia la porta.
D'acord, o sigui, la porta donava al lateral.
Sí.
A l'actual lateral de l'Ajuntament.
Sí, llavors el lateral...
Era precisament a Can Penyell. D'acord. Doncs el Mercat Vell era per on s'entrava.
El Mercat Vell que no existia,
sí, sí,
en aquella època. Hi havia unes quantes cases.
Però en aquesta zona s'hi accedia al castell.
Sí.
Per aquesta zona.
Hi havia una porta amb un arc i hi havia uns graons que s'havien de pujar, i darrere dels graons, amb alguna foto, encara s'endevina la torre famosa aquesta que costa tant
d'endevinar.
No? Aleshores, doncs, Bernat de Fonollà hi va viure i tenia tenia les seves coses, tenia els seus, diguem, els seus luxes. Consta, quan ha parlat de Fonollà es va morir, clar, pel testament i per coses aquestes va haver de fer un inventari
dels seus béns
que hi havia dintre, i consta el que hi havia dintre del castell d'en Bernat de Fonollà, consta les arques, els llibres pocs, consta que hi havia un cub, que hi havia una sitja per guardar coses, no?
Consta un bon patrimoni, vaja.
Exacte, sí. És a dir, passa com passa tantes vegades, que el senyor Bernat de Fonollà vivia amb cert luxe, o força luxe, però que era més pobre que una rata. Perquè quan es va morir va deixar un pilot de deutes que la seva dona va passar temps per poder-los pagar, els seus hereus, vaja.
D'acord, això també està documentat, els deutes de Bernat de Fonollà?
Sí. De manera que...
O sigui que el qui en el seu moment es va... l'hem batejat com el senyor de Sitges, va deixar molts deutes.
Sí, però a mi em sembla que això era normal a l'època i segueix sent normal ara. No.
D'acord.
Clar que hi ha gent que té cèntims i d'això, però n'hi ha altres que han començat bé i rics i han anat perdent i no poden canviar de ritme de vida.
Mm-hmm. Sí. Però vaja, va deixar més deutes que patrimoni, en fi.
Exacte. Vull dir que no això. Bueno.
Bernat de Fonollà havia viscut allà, per tant...
Sí, va viure allà i va morir a Vilafranca, i quan va morir el van portar a enterrar a Sitges. Clar, tot això, no, jo no sé si la Pia Almoina de Barcelona, a l'arxiu, hi ha alguna explicació sobre com va anar l'enterrament i totes aquestes coses. El van portar sobre un ruc des de Vilafranca a Sitges, carregat al taüt, i evidentment amb el sepulcre que té, que encara sí, és visible, allà no hi cabia. Per tant, suposo que el van deixar enterrat en un fos, al cementiri que tocava la capella, l'església de la parròquia de Sitges, i que allà, quan es van apodrint, doncs el van agafar els ossos, els van fer un pilotet i li van ficar, que no sé si encara hi és. O tampoc no sé si ha estat mai.
És que jo recordo el darrer cop que em vas parlar...
Sí.
Que quan et vam fer aquella pregunta tan clàssica d'allò, escolta'm, en aquell sepulcre de la parròquia que hi ha, i tu ens vas dir gairebé amb la mateixa seguretat que allà no hi ha res.
Jo n'estic quasi bé segur.
Però com que tampoc, no, diguem-ne, s'ha fet cap acte públic.
No costaria
d'aixecament de la... Si costaria o no ho sé. Però que ningú ha aixecat allò per veure què hi ha dins?
Sí. Bueno, suposo que sí que deuen haver aixecat, perquè a veure, el sepulcre aquest l'han traslladat a 3 o 4 llocs. El sepulcre aquest teòricament havia d'estar...
Compte que no ens emboliquem ara, eh?
No m'embolico gens. El que et dic és cert. Teòricament havia d'estar a la capella de Sant Joan, a l'Hospital Vell.
Sí.
Que el va fer en Bernat de Fonollà i va fer en el seu testament que volia ser enterrat allà.
Actual Maricel.
Actual Maricel. A la capella de l'església...
Actual sala de pintures d'encert.
Segurament que era allà.
O que després va ser doncs, bueno, la sala gòtica del Museu Maricel, sí, més o menys per allà.
Exacte.
Se suposa que aquest sepulcre... Hauria de...
Jo m'imagino que el sepulcre el va fer ell en vida, perquè és que, a més, hi falta la data final. És a dir...
Hi ha la data del naixement i no hi ha la data de la defunció?
El naixement no hi és.
No hi és? Quina, no hi ha cap data?
Sí, hi ha una data.
Ah, quina?
Però sí, la de 1300 i aquí s'ha acabat.
Ah.
Vol dir que el van fer més tard del 1300... però que encara no sabien quan es moriria, eh? Per tant no van posar la data. La data, l'any 20 i tants o 30 i tants, no sé exactament, jo per números, si no els tinc apuntats, sóc un desastre.
No, jo feia valer allò de la lògica, dic, així com en els cementiris, amb moltes làpides, hi ha l'any de naixença i l'any de la mort.
No, aquí només,
aquí només hi ha un 13.
Sí, 1300.
1300.
Bueno, una M i 3 C.
Ah, d'acord. Hi ha un... D'acord, d'acord.
Una M i 3 C.
Sí.
Està amb lletres.
Sí, hi ha un 1300.
Lletres romanes, no? També tampoc no té data d'això, la mort de la seva dona, que teòricament hauria d'estar enterrat al mateix sepulcre, i tampoc no la té posada. Per tant, tot fa suposar que això es va fer en vida d'en Bernat de Fonollà, el va fer ell, i que, com que en Bernat de Fonollà volia ser enterrat a l'Hospital de Sant Joan, estava col·locat a l'Hospital de Sant Joan. Primer lloc.
Primer.
Segona. En Bernat de Fonollà, uns quants dies abans de morir-se, va canviar d'opinió. I va dir que volia ser enterrat a la parròquia.
Ja passen aquestes coses abans de morir-se, ja. Que volia ser enterrat a la parròquia.
Volia ser enterrat a la parròquia.
Per tant, sepulcre...
Per tant, jo m'imagino que en algun moment o altre...
Aquest sepulcre es va traslladar.
El sepulcre es va traslladar a la parròquia. Per tant...
I des del, 1614, des del segle XIV és a la parròquia?
No, això ja no ho sé. Que hi era en el segle XIX, sí. Bueno, de totes maneres, en algun moment o altre es va traslladar.
D'acord.
Si es va traslladar, no el van traslladar a pes, durien treure la tapa... Sí, home, repartir el pes entre dos trossos. Durien treure la tapa, durien traslladar el sepulcre i quan estava en el lloc nou durien tornar a posar la tapa. Per tant, ja es podia veure si dintre hi havia algú o no.
Però no hi ha cap documentació que certifiqui res sobre aquell sepulcre.
Jo no el sé,
tu
no
la
saps. I no la deixes. Segona, quan això duria a ser l'Església Romànica,
diguem-ne, en el mateix lloc de l'actual església.
Romànica, el mateix lloc, però l'Església Romànica va durar fins a la meitat, fins al final, l'últim terç del segle XVII, el segle XVII, 1600 i tants. No? Llavors, duria estar l'Església Romànica. L'Església Romànica va anar a terra i en van fer la nova. Mentrestant, el sepulcre duria estar i també el durien traslladar i també durien treure la tapadora perquè no passés tant. El durien, va estar en el seu magatzem esperant poder ser posat en el lloc que tocava. Llavors, quan la Iglesia actual
es va consagrar,
va estar feta a finals del segle XVII, llavors van tornar a posar el sepulcre. Consta que estava on ara hi ha el baptisteri.
D'acord. La primera col·locació del sepulcre, sí, a l'actual església.
En el segle XIX estava allà.
En el segle XIX estava allà.
Ja no sé si en el XVIII també.
Ja, ja.
Hi havia en una banda el sepulcre de Bernat de Fonollà, allà del baptisteri,
sí.
I a l'altre cantó del baptisteri hi havia el sepulcre d'aquell de Ribes, del... No, absurd, és igual.
Galceran de Ribes?
Galceran de Ribes.
Gràcies, Albert.
Gràcies, Albert.
Galceran de Ribes.
Galceran de Ribes.
Quina relació tenia amb Sitges?
Sí, aquest Galceran de Ribes va ser senyor també em sembla de Santa Bàrbara, dels Gassons, de la quadra dels Gassons.
D'acord. Escolta'm, i la dona de Bernat de Fonollà?
Qui?
La dona de Bernat de Fonollà.
Blanca d'Abella.
Sí, però on estava enterrada? Perquè estem parlant del segle XIX ja.
No, vull dir, duria passar el mateix. Vull dir, també es va morir al cap d'uns quants anys i no sé on la van enterrar, perquè torno a dir que en el sepulcre no hi ha la data posada. Pot ser que el posessin allà o que no la posessin.
És a dir, de la dona sí que no se'n va saber mai més res.
No.
D'acord. I de Bernat de Fonollà, diguem-ne que estem intentant reconstruir més o menys alguna cosa.
La capella del baptisteri de la Iglesia. No?
També té un punt això, diguem-ne, anem resseguint un sepulcre, que no les restes d'un difunt, perquè de les restes del difunt estem seguint el sepulcre.
El sepulcre probablement es va haver d'obrir més d'una vegada.
D'acord. Al segle XIX, el sepulcre de Bernat de Fonollà estava en l'actual baptisteri.
Exacte.
D'acord. I a l'altre costat, Galceran de Ribes.
I finalment... M'imagino que és després de la guerra, no ho tinc anotat ni d'això, el van traslladar del baptisteri on està actualment.
I van no hi ha cap nota?
Potser sí, però jo no...
Però no, no...
No, jo no, no... És a dir, ningú se n'ha preocupat i com que ningú no s'ha preocupat haver de fer jo la investigació adequada...
Doncs si algú se'n vol preocupar...
Si hagués hagut d'investigar totes les coses que diuen en el llibre de toponímia... No hauria acabat amb 100 anys. No.
Tant, necessitaries
llibre...
una nova vida.
Exacte.
Però de moment encara en la història de la humanitat no s'ha donat el cas. Això no vol dir que no pugui donar-se.
En el llibre de toponímia, que és on hi ha tot el que sé,
sí.
No en sé més. Doncs en el llibre de toponímia hi ha tot el que he trobat escrit, que ho ha investigat, i després sí que hi ha bastanta investigació en els arxius de l'Ajuntament.
D'acord.
són
o sigui,
actes de l'Ajuntament i cosa que...
Es pot assegurar...
L'última, sí, trasllat, duria ser del baptisteri a la Capella de les Ànimes, que hi ha actualment, i també m'imagino jo que durien aixecar la tapadora, i ningú no n'ha dit res. Per tant,
tu en cada trasllat t'imagines que aixequen la tapadora i jo no, vaja, no tinc tan clar.
El més probable, perquè si haguessin aixecat la tapadora i haguessin vist ossos, hauria sortit als diaris, a l'Eco, hauria sortit, n'hauria parlat. El més probable és que estigui buit.
O que no obrissin la tapadora.
Bueno, això ja són probabilitats. Jo estic a favor de que van aixecar la tapadora.
L'únic que sabem és que aquell és el sepulcre de Bernat de Fonollà.
Sí,
això és el que es pot,
perquè ho diu.
Perquè ho diu. Això és el que es pot assegurar. No cal investigar massa. Allà ho diu. I a sota, el de sota és el del gas, o al revés. És el de dalt o el de baix?
Deu estar sota, sí. El verd.
Oh.
Està a sobre, en el Seran. Al revés.
Al revés? A dalt Bernat de Fonollà i a baix que el Seran de Ribes?
L'Albert ho recorda, diu que...
Ara ja em veig anant
al Bernat de Fonollà i a sota el Seran de Ribes.
D'acord. Són aquests dos.
L'ordre de factors
no altera
el producte.
No altera, diguem-ne, la incapacitat de saber si allà hi ha...
Exacte. Seria interessantíssim obrir-lo i que va deixar de patir.
Home, doncs això sí que...
A més, no cal obrir-lo.
Home,
tot,
no sé si hi ha molta gent que pateix o no, però per aquesta situació... Però home, que tindria,
que
tindria un punt... El que passa que això seria una exhumació.
Jo pateixo per dues coses a la parròquia. La primera, si hi ha ossos o no hi ha ossos.
Sí. I la segona?
I la segona, el recorregut, les parets, els fonaments... Que deuen ser, que es deuen poder notar,
sí,
de la església romànica que hi ha sota. I totes les dues coses seria molt fàcil de fer. El sepulcre de Bernat de Fonollà, no cal ni obrir-lo, amb una palanca fent així i mirar per l'escletxa, i el...
És que m'imagino l'escena, eh? Vull dir, no sé jo, ara...
Això s'hi pot anar una nit amb una llinterna amb antifaç.
Sí, exacte. Si t'escolta el mossèn, estarà molt content amb tu. Pensin que la... diguem-ne que tenim un episodi més o menys recent, no és el cas, però l'empresa de serveis funeraris va patrocinar l'estudi de l'ADN d'aquestes restes que es varen trobar humanes a la platja de l'Atlàntida.
Això podria fer-ho cada any, doncs, una subvenció d'aquestes.
Si és que en aquell sepulcre de Bernat de Fonollà hi ha restes òssies, doncs segurament sabríem alguna cosa més, però ara no sabem ni si hi ha alguna cosa allà dins.
I
pel que fa referència als fonaments...
Els fonaments era aixecar
el paviment, vols dir?
Suposo que deu ser una mica car. A mi m'han dit que és car, però jo no penso que ho sigui tant, perquè he vist fer-ho funcionar el trastet aquest per diversos llocs que no tenien cap interès.
Que és
un
captador d'aquests...
Ara, sí. És una mena de carro amb una mena de... d'aparell que produeix sons, ultrasons, que es passeja per un lloc i diu que hi ha a sota. Passejant-ho pel presbiteri i per la part d'aixòs de l'església es veuria, i no costa bastant, i seria interessantíssim saber...
No et dic res si aquest aparell comença a veure coses d'aquelles que dius, mira, aquí hi ha ossos, aquí hi ha no sé què.
A sota el paviment de l'església hi ha una cripta, això segur. Es consta, es surt algun eco una vegada que van enrajolar de nou l'església, doncs la van trobar, vull dir, la van tapar de seguida. No,
home,
sé per...
aquest enrajolat de nou de l'església també deu tenir anys, no? Perquè el paviment de l'església...
No és de després de la guerra? No ho sé, eh? No ho sé. Molts anys no deu ser, però, home, jo diria que...
Tu vols dir que després de la guerra van tenir diners per pavimentar tota l'església?
Del segle XX ha de ser. Del segle XX segur. Abans no ho crec.
Quantes incògnites per acabar l'any?
M'has produït una incògnita que...
Veus? Ja paties per les restes de Bernat de Fonollà i acabaràs patint pel paviment de l'església.
No em deixarà dormir ara. És fàcil perquè vull dir, sé a on de l'Eco explica que van fer
van trobar aquesta, que hi havia una cripta.
Hi havia una cripta que suposo, m'imagino, i fins i tot posa alguna inscripció d'algun nom que van trobar. M'imagino que devia ser una cripta de... alguna de les confraries i que hi enterraven els seus membres.
Ja. Yeah.
Que tenien el privilegi de ser enterrat a l'església, però clar, no per les parets ni per tot
arreu.
Sí,
sí, sí, sí,
sinó
en una cripta.
Terra. Vull dir, d'això.
Si algú s'hi vol posar l'any que ve, doncs home, l'exhumació del sarcòfag de Bernat de Fonollà, a veure què hi ha.
això del carret aquest, ho vaig dir a l'alcalde.
I què?
Li va fer molta gràcia. Va dir, ja
i s'ho va apuntar.
Ja ho diré al Pere Izquierdo. I no sé si li ha dit, però no mira res per ara.
Bueno, cal tenir el permís eclesiàstic, també.
No, això no.
Això no hi ha problema, això vol dir que no hi ha problema.
L'Iglésia és molt culta, actualment, i per tant aquestes coses hi estaria d'acord.
Doncs si algú vol fer això, i si algú vol allò, posar-se d'una forma científicament acordada a exhumar o obrir el sarcòfag de Bernat de Fonollà i a veure què hi ha allà, a veure si obriran i hi haurà quatre papers i hola, bon dia, que més disgustos.
Hi ha un paper dintre fent tapar mi pipa. De papers,
sorpreses. Però això ja serà per l'any que ve. Bones festes, bon any, Ignasi.
Exactament, igual. Molt bon any, molt bon Nadal a tu i a tots els oients, que la passin la mar de bé. I dintre de les penes que patim actualment en el país, doncs mira, sempre és una alegria celebrar festes, no?
Estan d'acord vostès?
Sí, doncs. Jo sí, perquè ho he dit.
No em facis riure. A veure si t'investigaran ara. Què vol dir això? Mare Déu, no l'aguanten un judici, aquest. Què vol dir això, 11:48. Ignasi, gràcies.
Molt bé, de res.